What about us? What about all the times you said you had the answers? Gairebé 1.900 empreses han canviat de seu a Catalunya en els darrers temps, 6 de les 7 cotitzades catalanes de l'IBEX, però mentre tenim en total 260.000 empreses al nostre país. A més, segons un estudi, Barcelona és la tercera ciutat europea preferida per fundar startups. Per això en volem parlar avui al Revolució de tot plegat. L'economia catalana viurà moments durs en un futur proper o no n'hi ha per tant? I per parlar-ne, saludem a l'Elisenda Paluzie, professora titular de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona. Què tal? Benvinguda.
Gràcies, bona nit.
Què tal? I Emili Valdero, professor d'Economia de la UB. Benvingut també.
Bona nit.
Bona nit. Gràcies per estar aquí. Nosaltres ens agradaria estar parlant ara ja de noves startups, de tecnologia, però l'actualitat mana i volem saber què passa a Catalunya amb aquesta actualitat que tenim política des del punt de vista econòmic. Què em contesteu? Com veieu la nostra economia catalana aquests dies i a curt termini en els propers mesos? Elisenda, què em diries?
A veure, l'economia catalana és una economia que els darrers dos anys està anant bé, està creixent, està exportant molt, s'està reduint l'atur, i ara el que hem tingut aquests darrers mesos, amb el procés polític que hi ha hagut, el que hem tingut són els costos de la transició, o alguns dels costos de la transició a la independència, però no tenim cap dels avantatges de la independència, perquè no hem fet efectiva aquesta independència. Uh-huh. Per tant, d'alguna manera, el que hem patit és, i no tant la transició a la independència, que seria en un procés normal, doncs tampoc tindria per què tenir costos, però més que res hem patit les represàlies de l'Estat contra el procés polític que estava visquent Catalunya.
Emili Valdero, quina és la teva opinió? Com veus l'economia catalana ara mateix i a curt termini?
Jo la veig bé, té un creixement proper al 3% en els últims trimestres, i el que tenim ara ha estat un augment de la incertesa generada sobretot per la repressió i les amenaces de l'Estat espanyol, i amb un entorn d'incertesa doncs hi ha algunes empreses que fan algun moviment diguem-ne, per reduir aquesta incertesa. Això és especialment significatiu en, uh-huh, en entitats financeres, on la seva exposició al risc davant de situacions de dubte en el mercat pues les fan més vulnerables, no? Llavors, si comença a córrer la por de si hi ha independència, no sé què, i els clients d'Espanya comencen a treure els diners del Banc de Sabadell o la Caixa de Pensions, doncs això per aquestes empreses és un problema, no? Uh-huh. I llavors això fa que comenci a caure la seva cotització en borsa, que es descapitalitzin des d'un punt de vista del valor de la companyia, llavors els seus accionistes s'espansen i és una cosa que es va propagant. Llavors, des d'aquest punt de vista, els moviments dels bancs s'entén, perquè el que van voler és enviar un missatge de calma, no cal que retireu els dipòsits, les entitats són solvents, no hi ha cap problema, i després també es va voler garantir que en cas d'una hipotètica independència continuarien formant part de la Unió Europea i, per tant, uh-huh, continuarien tenint accés directe al Banc Central Europeu, que és el fabricant d'euros. Uh-huh. Llavors, per un banc és molt important poder accedir a la fàbrica d'euros, que és el Banc Central Europeu.
Per tant, vosaltres envieu un missatge de tranquil·litat, però us vull preguntar pels oients, pel consum. Aquesta incertesa, una certa incertesa, paralitza el consum? Què està passant amb el consum privat, em diries, Elisenda, aquests dies i aquests mesos?
A veure, s'haurà d'esperar a tenir dades, no? Pot ser que la gent doncs estigui més estones mirant la televisió i mirant les notícies i vagi una mica menys de compres, no? Uh-huh. Pot haver-hi un cert efecte d'aquest tipus, però en tot cas jo crec que és un efecte feble, petit, que no repercutirà en accés en l'economia.
Uh-huh. A part, estem molt a prop de Nadal, la gent per Nadal té tendència a gastar més,
sí,
i ara entrem en un període que, si bé la repressió continua, amb membres del govern empresonats recentment, però jo crec que anirem cap a una situació, diguem-ne, de calma de període electoral, perquè les eleccions són imminents, i jo penso que la gent per Nadal farà les compres i les despeses habituals de tots els anys.
Uh-huh. Anem a explicar, doncs, grans empreses han marxat, han canviat de seu, excepte Grifols, recordem els oients, les de l'IBEX 35 i moltes altres que tenen una gran facturació. Quina valoració en feu del que s'ha explicat del canvi de seu, si afecta alguna cosa més, perquè hem sentit titulars, ha marxat.
Sí, a veure, quan es diu han marxat les empreses, és un titular que no és correcte, perquè l'únic que han fet és canviar la seu social. la seu legal de l'empresa.
No han marxat els treballadors.
De moment, de totes aquestes empreses no han traslladat ni tan sols la seu operacional, és a dir, on tenen els serveis centrals, de moment no els han traslladat, ni han traslladat cap treballador. Llavors, quin impacte té això sobre les finances, per exemple, de la Generalitat? De moment, cap ni un. Per què? Perquè la seu el que determina és el pagament d'un sol impost, que és l'impost de societats. I l'impost de societat és un impost que recapta, gestiona i es queda al 100% de l'ingrés de l'impost de societat l'Estat espanyol, l'administració central de l'Estat. No transfereix ni un euro d'impost de societats a les comunitats autònomes. Per tant, des del punt de vista d'impostos, mentre no traslladin treballadors, que els treballadors sí que l'IRPF depèn d'on viu el treballador, i l'IRPF sí que la Generalitat de Catalunya participa en un 50% en la recaptació de l'IRPF, o l'IVA, que depèn del consum i que tampoc depèn d'on està la seu legal, doncs a nivell d'impostos de la Generalitat, d'ingressos de la Generalitat, no afecta de moment absolutament en res. Uh-huh. A nivell del PIB es fan estimacions també catastròfiques, mal calculades, que lamentables des del punt de vista del rigor econòmic, que es diu, aquestes empreses representen, perquè no són moltes, recordem que a Catalunya n'hi ha 262.000 empreses amb seu a Catalunya, i després tenim 287.000 establiments, és a dir, empreses que tenen la seu a Holanda o a Suïssa o a Madrid i que aquí tenen un establiment. Per tant, és veritat que en percentatge és poquíssim, no arriba ni a l'1%, però que són empreses grans i que aleshores podries considerar que pot tenir un efecte sobre el PIB. Però els càlculs que es fan són incorrectes, perquè el PIB d'un territori es calcula en funció de l'activitat econòmica del territori, no en funció de a quina seu tenen aquestes empreses la seu legal i en quina seu paguen l'impost de societats. No depèn dels beneficis de l'empresa. El càlcul del PIB de Catalunya depèn de l'activitat econòmica. Per tant, si les oficines del Banc de Sabadell segueixen funcionant a Catalunya, el PIB, el producte interior brut corresponent a l'activitat econòmica, el valor afegit que generen aquestes oficines, és a dir, els sous dels treballadors, etc., segueix sent per a Catalunya.
Clar. Estàs d'acord, Emili? Deixa'm afegir una dada, i és que també n'ha parlat l'Agència de Qualificació del Deute Moody's. Han llançat ells un advertiment que diuen sobre les conseqüències econòmiques de l'escalada de tensió entre Catalunya i l'Estat, i ells diuen que la repercussió negativa sobre la confiança econòmica no només afectaria Catalunya, sinó també a Espanya. No sé si estàs d'acord amb el que deia l'Elisenda ara mateix, i què em diries, Emili, també del que diu aquesta agència de qualificació.
Sí, naturalment estic totalment d'acord amb el que diu l'Elisenda, perquè té raó, i el que diu és cert, no? Vull dir, el que tindríem que tenir clars als nostres oients és que hi ha una cosa, és el que se'n diu deslocalització d'una empresa, i una altra cosa és un canvi de seu social. Deslocalització és quan una empresa agafa i trasllada la seva producció a un altre lloc, perquè en aquest lloc opera amb menys costos, li surt més rentable. Doncs tu imagina't que la SEAT decidís anar a fabricar els cotxes a la Índia, perquè a la Índia els sous són molt més baixos. Clar, això vol dir que la fàbrica de Martorell es desmuntaria i seria traslladada i remuntada a un altre lloc. Clar, llavors aquí no es fabricarien cotxes, no hi haurien llocs de treball, les empreses auxiliars que els hi fan tapisseries, que els hi fan components, tampoc les servirien, i això sí que tindria un impacte. Però si el que fa una empresa és dir, escolti, senyor notari, vinc a firmar, i en lloc del carrer tal de Barcelona, ara la meva seu està al carrer tal d'Alacant, que és el que ha fet el Banc de Sabadell, això l'impacte és el que deia ella. A l'hora d'anar a presentar l'impost de societats, vas a la Delegació d'Hacienda d'Alacant i no de Barcelona.
Però ha generat una por psicològica i una por econòmica, vulguis o no, als ciutadans.
L'impacte psicològic, perquè la gent no té coneixements d'economia profunds, els diaris tracten la informació com la tracten, corren els grups de WhatsApp i els Twitters algunes vegades sembrant el caos i dient que això és un cataclisme, però en veritat no és cert.
Però i de Moody's què me'n dius, aquest advertiment de Moody's?
Moody's és una empresa que el que fa és valorar riscos, no? I qualifica actius financers. Clar, si tu vas a comprar uns títols, vols saber la gent que els emet si et tornarà els diners que li deixes o no. Llavors, les situacions d'incertesa sempre generen un risc en termes financers. Això està claríssim. Llavors, el que diu Moody's és, escolti, aquesta situació política el que fa és que a l'hora de prendre decisions econòmiques que volen mig o llarg termini, molta gent s'esperi a veure què passa. I a part, diu una altra cosa que és molt certa, que és, això afecta a les empreses i al context de l'economia catalana, però clar, això també afecta el conjunt de l'economia espanyola, perquè l'economia catalana és gairebé el 20% del PIB espanyol, el 19%, és més del 25% de les exportacions. Per tant, si Catalunya no va bé, Espanya no va bé, està clar.
Si Catalunya no va bé, econòmicament Espanya no va bé, això i això també s'hauria d'estar tenint en compte.
És
no?
Clar, és evident, sí. I això farà que Espanya, quan vagi a demanar diners prestats per finançar el dèficit públic, molta gent li digui: ei, tu no tens tanta capacitat de tornar diners perquè una part molt important teva té una mica de situació inestable, no?
O pot independitzar-se i per tant perdràs aquests ingressos.
I per tant, clar, ja no seran teus.
No seran teus. Uh-huh. Després hi ha un altre tema, en el cas de Moody's és una mica l'anàlisi global global i general, no? Però en el tema econòmic, en aquestes represàlies, en aquesta manera com l'estat espanyol està actuant, doncs una de les coses que fa per, en aquesta campanya de la por econòmica, en aquesta campanya per espantar, no? Una de les coses que fan és el boicot. Que això ja s'havia estudiat. El Modest Guinjoan i el Xavier Quadras ja van publicar un llibre el 2012 sobre el boicot, perquè ja el vam patir amb el cava i amb altres productes, el vam patir l'any 2005 quan discutíem l'Estatut. No? Llavors, amb el boicot també és com un tret al peu per l'economia espanyola, perquè circulen entre els consumidors espanyols llistes de WhatsApp, llistes per WhatsApp amb llistes d'empreses catalanes que si vas al supermercat no compris la sopa d'aquesta marca perquè és catalana, no compris l'aigua d'aquesta marca perquè és catalana. Llavors, què ens trobem?
I a Extremadura ja ha alertat d'aquest boicot,
sí,
eh?
Sí, perquè, per exemple, estaven fent el boicot, normalment no afecta tant a les empreses el consum de béns intermedis, sinó el consum final, no? Perquè és una cosa que va molt a les vísceres i,
sí,
els militants...
El súper, no? Els productes de súper.
Sí, els productes de súper, no? Llavors, passa que els hi afecta els de l'alimentació, perquè és el que es compra més als súpers, no? Llavors, el que s'ha produït, per exemple, és que grans empreses alimentàries de Catalunya, resulta que una gran part de la seva producció en fàbriques pròpies i tot, les tenen a Extremadura. Les salses de tomàquet les produeixen en un municipi d'Extremadura.
I, ja
i després,
aquest
amb aquesta
boicot,
salsa de tomàquet, doncs fan plats preparats, etc. Llavors, clar, va haver de sortir l'alcalde de la ciutat d'Extremadura, on hi ha la fàbrica salsa de tomàquet, dient: prou, deixeu de fer boicot a aquesta empresa.
Perquè té un efecte boomerang, de retorn.
Perquè té un efecte boomerang, llavors deixarem de... Llavors, l'altra cosa també molt ridícula, però que també demostra una mica el nivell de la classe política espanyola, el nivell lamentable. El tuit que va fer una exministra del govern Zapatero, la senyora Trujillo, va fer un tuit dient que havia anat a Foster's Hollywood, una espècie de McDonald's que hi ha a Madrid, i que li havien servit aigua Fontvella i que no tornaria a anar mai més allà. I la gent, pel mateix tuit, li va contestar: però perdona, que els beneficis de la Fontvella, que la va comprar la Danone, són francesos, ara és una empresa francesa. I sí, a més, l'aigua que hi ha a dintre de la Fontvella, des d'un canvi de legislació que va fer el govern del PP, doncs ara ja no cal que sigui del manantial de Sant Hilari Sacalm, pot ser de qualsevol manantial, i resulta que la Fontvella que es ven a Madrid és aigua de Guadalajara.
Per això sempre s'ha de saber molt bé el que es diu i escriure abans, però no entrarem en valoracions polítiques, volem centrar-nos en l'economia,
però
per posar un exemple.
És un exemple que quan estàs fent boicot a una empresa
pots
catalana,
afectar, i a més,
pots estar afectant
amb una economia globalitzada,
integrada,
que cada peça es fabrica en un lloc diferent.
En un lloc diferent.
Clar. Per exemple, els taps de suro, el suro ve d'Extremadura.
Clar.
Si tu boicoteges ampolles de vi català o ampolles de cava, la gent de les sureres d'Extremadura es queda sense comandes perquè venen menys i, per tant, hi haurà gent acomiadada d'Extremadura. Això els extremenys ho han vist molt ràpid i de seguida el mateix govern ha sortit dient: ei, calma i paremos esto, perquè ens farem mal a nosaltres mateixos.
Per cert, a l'haver-hi eleccions el 21 de desembre, no sé si això ha donat una certa tranquil·litat. Freixenet ha dit ara que no se'n canviaria de seu, per tant, amb un president doncs, que estava en contra del procés, això vol dir que s'ha frenat aquesta marxa de canvis de seu de 1.900 empreses? Ara estem en una fase d'estand-by?
Jo crec que sí.
Sí.
Estem en una fase d'estat.
Sí, perquè jo crec que, a més, algunes d'aquestes sortides de companyies no estaven justificades en absolut per les condicions del mercat i jo crec que els directius que van prendre aquesta decisió les van fer en clau política una mica per intimidar o per generar aquesta sensació de pànic sobre el que és el procés o el moviment independentista. I ara, en la meva opinió, crec que van cometre un error, perquè ara, més endavant, quan tot s'hagi calmat i la gent vegi que no ha augmentat l'atur, que l'economia funciona igual bé, la gent haurà vist que una empresa canvi de seu no ens ha fet cap efecte.
Clar.
Per tant, jo crec que això ha immunitzat en part a la població.
Això ens immunitza, perquè quan tu una amenaça...
Perquè no passa res.
Quan ja la poses en marxa, ja ho has fet, ja han gastat aquest cartutxo.
Clar. Ara la por de se'n van empreses, vale, no ens fa por, se n'han anat i ningú ha perdut la feina, l'economia continua anant bé, que passi això ja veig que no passa res.
De seguida vull repassar també amb vosaltres notícies positives de l'economia catalana, perquè sembla que a vegades dels mitjans de comunicació destaquem sempre les dolentes. No, hi ha també notícies positives aquesta setmana, però per deixar un concepte econòmic clar també, empreses públiques i per tant treballadors funcionaris tenen motius greus d'alarma, de preocupar-se, Elisenda?
En quin sentit?
Si poden perdre feina, sou, no s'han de preocupar per deixar-ho clar.
No, perquè en absolut. Perquè si una cosa està clara és que l'Estat espanyol, mentre vulgui afirmar que és el que governa Catalunya, mentre no reconeixi la independència de Catalunya, mentre aquesta no es faci efectiva i no la reconegui, mai deixaran de pagar els sous dels funcionaris ni dels pensionistes, mai.
Per
perquè
tant,
si deixessin de fer-ho, seria un estat que està fent suspensió de pagaments.
No, clar,
i immediatament un estat que fa suspensió de pagaments en els mercats financers internacionals cau, la seva prima de risc es dispara i és la catàstrofe econòmica per aquest estat.
I, Emili, les entitats i empreses que depenen de subvencions del govern en tots els àmbits estan en joc ara, perquè ara aquestes subvencions depenen del control del govern espanyol.
Sí, en principi, el govern espanyol, amb el 155, aquest que li queden 50 dies de funcionament, la sensació que jo tinc, i per gent que conec que treballa en l'administració Generalitat, és purament de gestió administrativa i esperar el 21 de desembre. No han tocat ni tan sols directors generals, que són càrrecs
no,
de confiança.
No han tallat aquestes subvencions, eh? Algunes,
no, sí? En principi, que jo sàpiga, no s'ha retallat i el pressupost que es manté és el que hi ha aprovat en vigor, i jo crec que l'únic que faran és una gestió tècnica administrativa i que jo crec que no corre risc de cap problema. Potser els pagaments s'allarguen, perquè per això ja no és el 155, el Montoro i això ho va fer la intervenció dels comptes de la Generalitat ja fa mesos, i verificaran que aquells diners no es dediquen a cap cosa, diguem-ne, subversiva o rebelde, no?, segons el vocabulari que ara fan servir, però jo crec que en principi tot ha de seguir funcionant.
De totes maneres, a l'ordre del Montoro sí que hi havia una llista de serveis prioritaris i una altra llista que era l'ordre de no disponibilitat, que deia que no es gastés res de les conselleries de cultura, etc. Uh-huh. No sé si s'ha acabat materialitzant, però en principi, segons l'ordre del Montoro, només es pagarien, es farien els pagaments, diguéssim, dels serveis que es consideraven prioritaris de l'estat del benestar. Sí.
Molt bé. M'agradaria ara que féssiu una valoració més ràpida.
Però en tot cas seria com un alentiment.
Vale.
Això seria un alentiment.
Més ràpida de conceptes que us aniré dient. Tenim 3 minuts i ara vull que em contesteu amb una frase, si us sembla, val? Els dos cada un. En turisme, ha de patir, es diu que s'ha alentit, que hi ha anul·lacions, que podia venir un pacte de futur de 1.000 milions d'euros. Elisenda, amb una frase.
El turisme, sabeu què li va fer mal al turisme?
L'atemptat de Barcelona?
Bueno, a part de l'atemptat de Barcelona, no. El que li va fer mal va ser que les imatges de la violència que va exercir l'Estat l'1 d'octubre. Perquè jo he parlat, per exemple, amb taxistes que em deien que agafo turistes i em diuen, ai, està molt tranquil això. Per tant, pot haver-hi una mínima afectació en el turisme en funció de si l'Estat segueix exercint violència.
Clar. Emili, molt ràpidament, perquè avui val una més coses.
El turisme segueix afectat, això és cert, perquè hi ha hagut cancel·lacions, sobretot de reunions corporatives i d'empresa, per un tema de mobilitat. En plan, ostres, aviam si ara ens trobem una vaga, no ens podrem moure i haurem reservat i portat la gent a Barcelona i ara no ens podrem reunir bé ni fer tal. Si ara passem per aquest període de calma preelectoral, jo crec que el turisme, que a mi em consta ja de companys que tinc que treballen en el sector hoteler, es recuperarà als nivells habituals.
I molt bé, una altra
positiva,
frase. Elisenda,
una cosa
molt ràpida.
Sí, no,
que vull tocar un altre tema.
Que potser, i també s'ha dit que s'han paralitzat una mica algunes inversions immobiliàries, a vegades les coses, mira, també tenen efectes positius. Les coses que semblen negatives tenen efectes positius.
Sí.
Perquè la bombolla especulativa dels preus d'immobiliaris de la ciutat de Barcelona tornava a estar disparadíssima.
Molt bé.
És a dir, que si es calma, potser ens anirà bé.
Ens queden 2 minuts. Ara amb una frase us diré 3 titulars, val? Valoreu. Més notícies. Un estudi de Barcelona, positives. És la tercera ciutat europea preferida per fundar startups.
Sí.
Hem d'estar contents aquí.
Hem d'estar contents, sí,
sí. Tranquils.
Sí, perquè és una ciutat que valoren molt, doncs, no només la seva localització, el seu esperit, la seva manera de treballar, i aquests joves emprenedors, de la quantitat de gent que parla idiomes, etc. Per tant, molt bé.
Sí, sí. Externament, Barcelona és un lloc molt ben vist per venir a viure, perquè es considera una ciutat d'alta qualitat de vida. Això no ha canviat, i insisteixo, la gran incertesa i el problema que s'ha generat amb el turisme i aquestes coses ha sigut arran de la violència i la repressió policial, i això en principi ha desaparegut.
Més bones notícies. Amazon farà un gran centre logístic de 60.000 metres quadrats i crearà centenars de llocs de treball. També tenim que el grup Bonpreu ha anunciat fa una setmana inversió de 200 milions d'euros i també 1.300 llocs de feina nous. Per tant, està bé també recordar en moments d'aquesta incertesa tranquil·litats als oients i aquestes bones notícies econòmiques pel país.
Sí, sí, efectivament. I també recordar, aprofitar per recordar que si la independència es fes efectiva, les oportunitats que s'obririen des del punt de vista econòmic per a Catalunya serien immenses. El fet de poder gestionar els nostres propis impostos, el fet de poder fer les infraestructures que necessiten aquestes empreses, el fet de poder fer el corredor ferroviari mediterrani, millorar els accessos del port, etc. Tot això serien oportunitats que a mitjà termini situarien l'economia catalana molt bé.
Per tant, per resumir, Emili, avui en dia, com estem en aquest mes de novembre, l'economia catalana està a punts suspensius?
Està tenint un creixement sòlid. Hi ha hagut una etapa de gran incertesa les passades setmanes, i jo crec que ara això s'ha tornat a reduir, i jo penso que el ritme de creixement i d'activitat econòmica és prou robust i prou sòlid com perquè tothom estigui molt tranquil.
I un titular que deia, i també molt intel·ligent els dos, si Catalunya pateix econòmicament, Espanya també pateix. Gràcies a Elisenda Pelucier.
Gràcies a vosaltres.
I a Emili Valdero. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.